I és que el nostre primer convidat d'avui diu que cadascú de nosaltres té un rellotge propi, un rellotge intern que hem de posar en hora cada dia, no només quan hem d'ajustar els canvis horaris com aquest d'aquesta matinada. El nostre convidat, aquí donem la benvinguda. Bona matinada.
Bona
ja s'ha posat el rellotge en bona, suposo
encara
que sí.
No, però no? Ho faré aviat.
Sí, de vegades esperem ja el diumenge i llavors es posem sí. Tots els de casa, no? Antoni Díaz és catedràtic de Fisiologia i es dedica a la cronobiologia. Per tant, doncs, el presentem com a cronobiòleg. Què és la cronobiologia, senyor Díaz?
Doncs, bàsicament és l'estudi dels ritmes biològics, tot i que la paraula abarcaria més conceptes relacionats amb els temps, però normalment, bueno, majoritàriament, per no dir el 99% de la nostra activitat, és estrictament estudiar ritmes biològics, les variacions que experimenta l'organisme al llarg del temps durant el dia.
S'ha donat que vostè avui és el convidat perfecte, perquè, vaja, més ajustat al canvi d'hora i més oportú, impossible, eh?
No, realment.
No us podia dir que no en aquesta cita, eh? De fet, des de quan existeix la cronobiologia? Des de quan existeix com a ciència? Des de quan s'hi treballa?
Bueno, com passa en moltes disciplines, de fet fa moltíssims anys, per no dir quasi com la pròpia humanitat, que l'home sap que existeixen els ritmes i que les coses canvien al llarg del dia. Per tant, d'una forma no científica, diria jo així, existeix des de que hi ha coneixement de les coses, diguem-ho així, no? Des d'Aristòtil sempre hi ha cites molt antigues, però com a ciència, com a tal, com a perdó, com a cos de ciència modern, potser hauríem de parlar cap als anys 70, 1970, 1980, és quan comencen a haver-hi els primers treballs seriosos, formals ja, i quan es comencen ja a aplicar mètodes científics.
Nosaltres avui hem començat parlant del rellotge que hem canviat, avui que hem avançat una hora, però clar, vostè també ens parlarà molt més també del nostre rellotge biològic, que és el que més ens interessa, de que d'alguna manera també se'n ressent directament quan hi ha un canvi d'horari com aquest. Quin canvi d'horari afecta més? El d'ara, que avancem una hora, o el de la tardor, que l'endarrerim? Perquè, esclar, això a vegades dius, no sé, ben bé, d'alguna manera sí que notem alguna cosa, no? Però...
Sí, aquí potser hi haurien dos aspectes. D'entrada, el canvi de la tardor, dormim una hora més, per dir-ho així. És
com això
més
sembla
fàcil,
que no fa tan mal, eh?
Això mateix. En aquest ens treuen una hora de son, per dir-ho així, no? I, clar, això sol ja fa que sigui una mica més difícil, però des del punt de vista estrictament cronobiològic, el rellotge nostre, pensem que internament aquest rellotge que parlàvem té un període que tendeix a allargar el dia espontàniament, o sigui, si nosaltres ens deixessin en condicions al nostre aire, diguem-ho així, en una cova tancats que no veiéssim ni llum ni sol ni dia, aniríem en un període quasi bé de 25 hores. Per tant, quan allarguem, ens és molt més fàcil allargar que no pas avançar l'hora.
Sí, eh? Que quan hi ha el canvi d'hora de la tardor
és
ens
fàcil,
en ressentim molt més, no?
No, al revés seria. El de la tardor, diguem-ne, allarguem nosaltres, tot i que, sí, depèn com ho miris, avances o endarrereixes
sí,
el rellotge, no? És una mica embolic, això.
No hi ha manera, eh? Cada any i cada època o cada estació que hi ha canvi d'hora, no hi ha manera. No me'n surto, no m'acabo d'aclarir mai.
És més fàcil, diguem-ho així, és el de la tardor,
el de la
perquè
tardor.
Allarguem el dia.
Jo no sé fins a quin punt aquests 60 minuts es poden influir tant, no? Una hora, de fet, potser allò que diuen, home, les persones grans i els nens potser són els que més ho noten, això, no?
Home, influir a nivell fisiològic, la veritat és que influeix poc. hi ha gent que diu que sí, que experimenta algun trastorn, la veritat és que és molt, molt petit el que es pugui derivar i és més conseqüència, jo diria, d'hàbits adquirits, com ara, jo que sé, a l'hora de dinar, que tens gana una mica abans o després del que tenies el costum del dia abans, però això en un dia o dos està absolutament neutralitzat.
Ara no? Molta gent que ens està escoltant està pensant, ja veurem quan arribi dilluns que ens costarà més llevar-me o no, si aquesta vegada
sí,
també torno a estar les mateixes, doctor.
Una miqueta més,
ens costarà més llevar-nos dilluns.
Més, sí.
Aviam, doncs que es vagin mentalitzant. Els que ens escolten aquestes hores perquè és cap de setmana, perquè és matinada de diumenge, doncs també fem canvis d'hora. De vegades també ho notem, si algun cap de setmana doncs ens hem passat més a l'hora d'anar a dormir o hem anat a dormir doncs molt més tard del que és habitual, doncs sobretot la gent jove, potser això hi ha aquests canvis, suposo. Això amb l'edat es nota més, es nota menys. Com influeix això?
A veure, aprofito per dir això. Abans comentaves de si aquest canvi d'una hora ens fa, ens afecta d'alguna manera. Doncs ja dic, afecta poquet per no dir gairebé res, però molt poquet, de qualsevol manera. En canvi, cada setmana hi ha uns canvis horari tremabundos, diguem-ho així, amb la gent jove, i no se li para gaire atenció.
I de fet, no es nota tant. A l'hora de recuperar l'horari normal no costa tant com una persona més adulta.
No, però les repercussions per a l'organisme són molt més importants degut a aquests canvis joves, horaris.
No pagueu la ràdio, joves, que això que diu el nostre convidat us interessa, eh?
Doncs sí, realment, o sigui, aquests canvis encara avui dia no sabem l'abast que poden arribar a tenir. Hi ha experiments que s'han fet amb animals d'experimentació, sotmetent-los a aquests canvis horaris, i realment han repercussions importants per l'organisme.
Home, li posaré un exemple que em penso que no és el paradigmàtic, però vaja, que hi ha estudis amb animals de vida curta, com per exemple una mosca, diu que si se'l sotmet a canvis d'horaris i la seva supervivència, vaja, es redueix moltíssim.
Ah, això, bueno, moltíssim, no, però es redueix de forma sensible. Vull dir, d'alguna manera tenim prou evidència per pensar que aquests canvis tenen una incidència negativa en l'organisme, el que encara no sabem fins a quin punt.
Canvi d'hora, canvi de ritme, viure de nit, viure de dia... Aviam, tot això d'alguna manera també ens afecta, perquè això és inevitable que ho comentem de les persones que a aquestes hores ens escolten, perquè també forma part del seu horari, que són gent doncs, que per obligació o pel que sigui doncs, viuen bastant de nit. Allò que diem, que esclar, la nit està feta per dormir, i si un dia et vols anar de gresca, doncs fantàstic, però quan has d'estar gairebé cada nit despert a aquestes hores, una mica estàs forçant la màquina, perquè la gent que treballa de nit, evidentment, doncs, no és el mateix que la gent que fa uns horaris doncs, més habituats al seu organisme. No? Quins efectes pot tenir això? Perquè esclar, hi ha persones que s'adapten més, perquè hi ha persones que els costa molt més. Hi ha persones que més o menys s'acomoden a aquest horari, si són bastant metòdiques, si ho porten bé, però hi ha molta gent que treballa de nit i que ho porta fatal, perquè pel que sigui, doncs no hi ha manera que s'adapti.
Bueno, m'has preguntat moltes coses.
Moltes coses, Ui, és sí. Que som terribles els que preguntem.
No, d'entrada, sí, la dificultat al treball nocturn, evidentment és un punt d'interès social i científic important, hi ha molts treballs al respecte. Sí que es poden caracteritzar persones que són, diguem, matutins, vespertins, i també, igual que hi ha matutins i vespertins, hi ha persones que són més fàcils d'adaptar-se a un canvi horari que altres. Igual que hi ha grassos prims alts i baixos, doncs hi ha qui s'adapta més bé i més malament. De qualsevol manera, el problema del treball nocturn o fora de l'horari habitual és la incapacitat, diguem-ho així, d'adaptar-se socialment a aquest treball. O sigui, un podria pensar que teòricament, si un treballa de nit, doncs, bueno, desplaça totes les seves activitats, menja les hores, bueno, desplaça tot el dia, però la veritat és que no l'acaba de desplaçar mai, perquè un continua després anant a casa seva, la seva família viu amb l'horari normal, l'entorn social viu amb l'horari normal, i un no acaba mai de desconnectar absolutament d'aquest horari. O sigui, si es pogués desconnectar, potser es podria fer, tot i així seria molt difícil.
A més, això que diuen que durant la nit segreguem una sèrie de substàncies que,
tot això queda alterat,
si dormim de dia, no és el mateix.
No, també n'hi ha determinades hormones i determinades substàncies que se secreten durant el període de dormir i estarien associades...
I si tenim tot fosc i enganyem una mica el nostre organisme, potser sí, no?
Se'l pot enganyar una mica.
Relativament.
Això és el problema. Sí, vull dir que determinades coses continuen, com que hi ha uns sincronitzadors socials que aquests no desapareixen i arriba el cap de setmana i aquell treballador, perdó, si és un treballador nocturn, tot i que durant la setmana té adaptada la seva vida, doncs arriba el moment de la cap de setmana i viu amb la seva família, etc.
Vull dir, si vol estar amb la família, ha de trencar una mica aquest...
Llavors, és molt difícil, per no dir impossible, l'adaptació completa a un horari nocturn.
Aquesta matinada hem fet el canvi d'hora ja, hem entrat a l'horari d'estiu, aquest 2007, i doncs justament com ens ha enganxat allò de ple, hem convidat Antoni Díez, que és catedràtic de Fisiologia i que es dedica a la cronobiologia. Estem parlant de com ens afecta aquest canvi d'horari, però en general també horaris de vegades intempestius. Jo tenia un conegut que deia que s'hauria de prohibir allò que l'OMS, que em penso que alguna cosa ha dit al respecte, l'Organització Mundial de la Salut, hauria de prohibir el que se'n diu el quart torn, que vol dir que hi ha persones que la seva feina, a la seva empresa, allà on treballen, cada setmana canvien d'horari, que fan una setmana matí, una setmana tarda, una setmana nit, i així contínuament. Això, o si és cada setmana, ja no dic, però encara que sigui cada mes, m'imagino, perquè no s'arriben a adaptar mai, no? Què els diria a aquestes persones, encara que sigui, no sé,
no,
per donar-los un patent?
És molt difícil donar, o sigui, en aquesta situació de canviar cada setmana és el que acabes de dir, o sigui, no donem temps a l'organisme a que s'adapti al nou horari. Llavors viu en una constant de sincronització i fora del seu ritme habitual. O sigui, hi ha determinades... Em consta de que em penso que França inclús havia tingut en compte a nivell de legislació el que determinats horaris no es podien imposar als treballadors, diguem-ho així, per precisament si es demostrava que aquell treballador tenia una certa dificultat en sincronitzar. I també és d'especial interès no tant pel trastorn que provoca el canvi d'horari, que sí que ho fa, sinó que hi ha determinades patologies, o sigui, gent, per exemple, diabètics, o gent que aquests canvis horaris poden inclús incrementar
els
seus problemes.
I la latitud on ens trobem, per exemple, és que nosaltres estem a l'hemisferi nord, això ens afecta d'alguna manera també tot el tema, doncs, bé, per les hores de llum que rebem, suposo que això, que té a veure amb això que comentàvem, no?
Més que l'estar a l'hemisferi nord o sud, com has dit,
és la latitud. Sí, la latitud, bàsicament.
Més amunt o més avall, sí, fa que els dies en determinades èpoques de l'any siguin més llargs o més curts. Llavors, aquestes hores de llum, sí que hi ha nombrosos estudis que poden afectar l'estat d'ànim de les persones. Sempre es diu que els mediterranis i això
sí,
són més oberts,
i
això
cofois, doncs,
probablement
i això, no?
Tingui a veure amb les hores de llum.
Sí, és cert, perquè els països, sobretot del nord d'Europa, doncs clar, tenen un tarannà molt, molt diferent, i jo crec que, vaja, a mi em porten a viure allà i segur que jo canvio radicalment, a mi la llum em...
Poden haver-hi, evidentment, altres causes,
sí,
però les hores de llum de qualsevol manera sí que està demostrat que tenen un efecte concretament sobre secrecions de determinades substàncies que estan amb més o menys concentració a la sang en funció d'aquesta...
I ara que hem entrat, doncs, en la primavera, aquesta setmana, bé, no tant la meteorològica, però sí l'astronòmica, perquè això cada cop està més canviant, però, per exemple, doncs, allò que se'n diu l'astènia primaveral o síndromes depressius que poden estar relacionats amb una estació de l'any com la primavera o la tardor, per exemple, també té alguna cosa a veure amb,
sí,
amb el que és la seva especialitat?
Una altra vegada, doncs, hem de dir que sí, que, a veure, hi ha molts aspectes a estudiar, estem tocant moltes coses, no? Però està descrit, se'n diu el SAD, que és Seasonal Affective Disorder, que són una síndrome, diguem-ne, d'una depressió estacional. Normalment s'associa quan el dia s'escurça, o sigui, quan comencem la tardor i hivern, però determinades persones també ho manifesten en altres èpoques de l'any. De qualsevol manera, és molt característic que està associat a una determinada època de l'any.
I
sembla
degut?
Ser, sí, per als canvis també
de la llum,
del període, del que en diem el fotoperíode, la quantitat d'hores que hi ha de llum durant el dia. Del dia.
De totes formes, és més fàcil que la primavera inclús la gent estigui com més eufòrica, potser, no?
Sí, però amb determinades Clar. Persones, no.
És allò com una cara i una creu, no?
Sí, però ja torno... A veure, en general sí, que sempre s'associa quantes més hores de llum, doncs més bon humor, diguem-ho així, no? Però amb determinades persones podria ser justament al revés.
Vostè és professor en una facultat de farmàcia. Quina relació hi ha entre farmàcia i cronobiologia?
Pues molta. Molta per una especialitat que anomenem cronofarmacologia, que simplement és igual que tots coneixem de que l'organisme és diferent una hora que una altra, la temperatura tothom sap que per la tarda és més alta que pel matí, etc. Doncs si es mira amb prou precisió, doncs resulta que l'efecte dels fàrmacs també pot ser diferent segons l'hora del dia en què es prenen aquests fàrmacs.
Doncs atenció, perquè avui no sé si amb això del canvi d'horari, doncs algú dirà, ui, que potser ara me n'oblidava de prendre la pastilla que m'haig de prendre abans d'anar a dormir, i com avui amb això del canvi d'hora, doncs... Vull dir, una pastilla, clar, depèn de quin tipus de fàrmac, que n'hi ha alguns que sí que es recomanen que s'han de prendre abans d'anar a dormir, però, per exemple, algun tipus de fàrmac d'alguna cosa que no fos d'una patologia molt, molt extrema, però quina diferència d'efectes podria tenir de prendre-se'l abans d'anar a dormir, per exemple, que no sigui per dormir, vull dir, que prendre-se'l a la primera hora del dia?
Bueno,
com està l'organisme? Com assimilem això?
D'entrada, dir que aquest canvi d'una hora és pràcticament imperceptible a nivell d'això de si un farmac el pren o
no.
Vull dir que tothom pot continuar prenent les pastilles a l'hora que les prenia sense cap problema. Sí que hi ha fàrmacs, i això no es pot extrapolar a tots, però sí que hi ha fàrmacs que al ser presos a una hora o una altra fa que sigui molt diferent l'efecte, bàsicament per l'eliminació. O sigui, pensem que l'organisme, molts fàrmacs s'eliminen a través del fetge o del ronyó, i el fetge i el ronyó, com tot el nostre organisme, funciona diferent unes hores que altres. Vull
per
dir
tant,
que si un se'l pren a una hora, pot ser eliminat més ràpid o més lent que una altra hora, o sigui, durar més o menys l'efecte, o tenir un efecte més intens o menys.
Si ens ho prenguéssim al matí, que ja d'entrada sembla que ja estem més actius...
No, però això no es pot donar en absolut
donar.
Cap norma. Aquí hauríem
mai.
De mirar cada fàrmac
de...
i que, depenent de les característiques
efectes.
Que en diem, doncs, de l'hipofília, d'hidrosolubilitat, depenent del medicament que es tracti...
I perquè estàs indicat i quins són...
Sí, però bàsicament de les característiques fisicoquímiques del medicament farà que sigui millor prendre-la una hora que una altra.
Però bé, en tot cas, això doncs, ja els facultatius ho han de prescriure i ho han de recomanar, però en tot cas, ja que estem parlant d'aquestes hores del nostre rellotge biològic, de la importància que també pot tenir el descansar, el poder dormir. Moltes persones que diuen, home, doncs sí, doncs jo precisament el metge m'ha recomanat que durant una temporada, perquè dormo fatal, doncs que em prengui unes pastilles per poder dormir bé. El fet de dormir està molt estudiat perquè és una activitat a la que hi dediquem doncs, prou hores, o hi hauríem de dedicar. 7 o 8 hores diuen que és el recomanable que haguem de dormir. Què passa en el nostre rellotge biològic o què passa en el nostre organisme quan una persona, doncs, a vegades per èpoques determinades de l'any, potser per raons de feina, per excés de feina, doncs hi ha persones que diuen no, li porto uns mesos que només dormo 5 hores o 4 hores al dia. Què passa aquí?
Bueno, com sempre també aquí hem de diferenciar diverses coses. Una és el rellotge, els desarreglos que això pugui provocar en el rellotge de posar-se en hora o anar fora d'hora, per dir-ho així. I l'altre és l'efecte propi, diguem-ne, de la disminució de les hores de son. És a dir, perquè durant la nit, evidentment, l'organisme fa unes funcions relacionades, per dir-ho així, amb la recuperació de l'organisme. Hi ha secrecions d'hormones, hi ha consolidació de processos de memòria, etc., que si no s'adorm suficient, doncs no es poden realitzar de forma adequada. Ara, hi ha estudis que sí que demostren, i tampoc cal ser un gran científic per saber-ho, és quasi de sentit comú que, lògicament, la disminució de les hores de son disminueix molt les capacitats de l'individu a l'endemà. Simplement tothom diem, estic adormit, hi ha una pèrdua de reflexes, de capacitat, i ja està inclús, hi ha qui ho compara, i recordo un article no fa gaire haver-lo llegit, a uns determinats nivells d'alcohol en sang, diguem-ne, uh-huh. com diguem-ne l'atontament que produeix això, i ja està deien que potser s'hauria de legislar a nivell d'empreses de que les persones quan han dormit d'unes determinades hores doncs no fessin determinades feines.
I les persones que pateixen jet lag, això des del seu punt de vista com a cronobiòleg, què passa aquí? Perquè clar, això hi ha persones també que ho acusen més que altres.
Sí, el jet lag sí que entra de ple amb un problema, una patologia relacionada exclusivament pràcticament amb el rellotge, però és un problema de posar mor aquest rellotge. O sigui, hem de pensar que l'organisme, així com el nostre organisme s'ha adaptat, i és el resultat de milions d'anys d'evolució, i s'ha adaptat a suportar situacions d'estrès, de perill, de mort, diguem-ho així, de que se'l mengi una bèstia, qualsevol cosa, uh-huh. i estem preparats per superar l'estrès molt més del que ens pensem, i d'aguantar situacions molt dures. En canvi, no s'ha adaptat gota al canvi d'hora. Per canvi d'hora no ha passat mai en cap organisme en l'entorn, és a dir, el nostre organisme està absolutament indefens de cara a un canvi d'hora. I l'únic que fa doncs, és adaptar-se com pot, diguem-ho així. Però no hi ha, així com davant d'una situació d'emergència, tenim respostes i coses preparades, per això no ho tenim. Llavors, què fa? Que quan hi ha un canvi d'hora, que és antinatural, perquè cap animal s'ha vist en el curs dels milions d'anys que existeix,
aquest canvi tan sobtat de tantes hores...
Ni d'una hora, no ho ha fet mai. Doncs llavors l'organisme no té defensa i pateix els problemes de sincronitzar-se i d'anar fora d'hora i una sèrie de problemes.
Esperem que vostè demà no tingui ara jet lag per aquestes hores en què ens està acompanyant. En tot cas, si li preguntéssim quin és el millor horari per estudiar, per fer esport, això m'imagino que també, com ens ha dit abans, és molt relatiu i que per algunes persones més noctàmbules els anirà millor estudiar a la nit perquè estan més concentrats a aquella hora i d'altres que s'estimaran més llevar-se a les 6 del matí perquè a aquella hora estan més frescos, no?
Bueno, també pues, hi ha una certa variabilitat individual, però a veure, de qualsevol manera es considera que el rendiment físic, hasta per esports i coses d'aquest tipus, les hores òptimes serien la tarda.
Mitja tarda.
Les activitats que relacionades amb la memòria també aquí dependria de quin tipus de memòria, si és una memòria simplement de recordar números, per dir-ho així, o una memòria que implica un procés. Llavors es diu que és més aviat al dematí, cap a les 12 o una cosa així, i depenent quin altre procés mental seria cap a la tarda, vull dir que aquí s'ha de matitzar molt.
Lo de fer l'amor suposo que és personal intransferible i tot hora pot ser bona.
No, jo crec que sí.
Antoni Díez, catedràtic de Fisiologia i també coordinador del grup de recerca de cronobiologia de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui, que penso que no tenia escapatòria, una matinada com aquesta per parlar de com ens afecten els canvis horaris.
Gràcies.
Bona sort i bon cap de setmana.